Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una gran guerra. La indústria del cinema japonès havia estat potent des dels inicis del cinema mut, però entre 1950 i 1965 es va obrir el món gràcies sobretot a tres cineastes fonamentals, tot i que no van ser els únics. Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i una mica més endavant Yasuhiro Ozu. A mitjans del segle XIX, coincidint amb la restauració Meiji, quan l'emperador va recuperar el poder que havien tingut els shoguns, el Japó va reobrir els contactes comercials i culturals amb la resta del món, esperonada en bona part per l'expedició nord-americana del Comodor Perry. El país havia tancat les fronteres durant més de 200 anys. En reobrir-les, l'estètica japonesa va influir molt en els artistes occidentals, especialment en els pintors, un fenomen conegut com el japonisme. Aquesta tendència es va veure frenada per l'escalada militarista del país a les primeres dècades del segle XX. Tot i que el Japó tenia un sistema d'estudis molt potent, amb companyies com la Toho o la Soshiku, el cinema que produïen estava destinat bàsicament pel consum domèstic. En la segona meitat dels anys 30, aquesta indústria va patir el control del govern militarista, que va voler orientar la producció cap a la propaganda de guerra i els films històrics. I un cop consumada la derrota a la guerra, el Japó va ser ocupat pels Estats Units fins al 1952, unes noves autoritats que també van voler controlar i censurar el que rodava, però en el sentit contrari, limitant el discurs nacionalista. Paradoxalment, enmig de tot aquest panorama de postguerra, en un país en crisi, va ser quan el cinema japonès va començar a assolir èxits internacionals amb premis als principals festivals. Les primeres pel·lícules japoneses que van triomfar a Occident a inicis dels anys 50 van ser sobretot d'època, obres com Rashomon o Els set samurais d'Akira Kurosawa o Els contes de la lluna pàl·lida de Kenji Mizoguchi. La seva estela es va mantenir la dècada següent amb una gran nova onada de cineastes. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Aquestes pel·lícules japoneses dels anys 50, que per sort les continuen passant sovint a moltes televisions, obertes, o sigui, no és només has d'anar a una plataforma determinada, sinó que realment es poden anar veient. No sé si a tu et va passar, però jo la recordo de jovenet, d'aquelles primers descobriments del cinema, que anaves, ui, vas a veure una pel·lícula japonesa, quina cosa més estranya, i sorties fascinat dient, què hi he vist, no? Quina cosa més diferent, que especial, no? No sé si a tu et va passar això.
Sí, sí, hem de tenir una mica més que tu per una raó. Perquè, és a dir, la gent que hem nascut a la dècada dels 50 i després dels 60 també, heu de pensar, o s'ha de pensar, que no hi ha televisió. A la nostra infància no hi ha televisió. I llavors el cine és el lloc on la gent pot veure coses diferents del que veu cada dia. Tampoc hi ha cotxes. Bueno, sí que hi ha cotxes,
sí, però
la gent normal i corrent dels pobles no teníem cotxes, i la gent treballadora de ciutat no tenia cotxe i no pujaves amb un cotxe. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig pujar amb un cotxe.
Imagina't.
Me'n recordo, sí, sí. O sigui, em va fer una impressió extraordinària. Llavors, clar, de cop i volta veies tota una sèrie de pel·lícules que són el que era el diumenge a la tarda, doncs, amb la família, fins quan eres petit i anaves amb la família, i anaves el pare, la mare, els germans, i després ja anaves sol pel teu compte, com la gent de poble fèiem, corries per tot arreu i tal. El cinema era una cosa que era una fascinació, O sigui, era tan feliç en el cine que acabava amb un mal de cap terrible, perquè tenia una mica estigmatisme, i a partir de
tall... Cosa que no sabia. No sabies ni la paraula estigmatisme en aquell moment.
Un mal de cap, però clar, tan entusiasmat. I de cop i volta, clar, tu ves les pel·lícules, elles costumistes espanyoles, ves algunes pel·lícules dels americans...
Allò que es deia dels tiros, els tiros.
D'indios, de comanxes, de patxes, ves aquestes, del sèptimo cavalleria, totes aquestes tonteries, de toreros, tot això.
I tu passaves la mar de bé.
I de cop i volta, un dia, de cop i volta, veus una pel·lícula en blanc i negre... I et quedes parat perquè dius, què és tot això? No entens gaires coses, aquesta és la veritat. A l'inici, bueno, se't fa
avorrit. El ritme és molt diferent. És...
Sí, dius que no passen coses, no? I de cop i volta vas veient que és una cultura diferent, que tota aquesta cultura diferent t'aportava moltes coses que ignoraves. Això, per mi, és el record del primer cine que jo he vist en japonès, que, bueno, em va enlluernar com després les primeres pel·lícules que recordo que vaig veure, aquelles pel·lícules brasileires que feien, sí, de Mato Grosso, sí. Aquest tipus de coses. Què és això tan diferent?
Era diferent. Doncs... Recorda que fins i tot la manera de veure el món era molt diferent, perquè quan al començament del Destape, una de les primeres pel·lícules van admetre arran de la mort de Franco, més o menys, amb exhibició de cossos practicant sexe, va ser l'Imperi dels Sentits, i l'Imperi dels Sentits la venien com la primera pel·lícula pornogràfica que emetien, i la gent anava massa a veure-la. Sí, sí. Quan jo la vaig veure vaig pensar, això no és pornogràfic, això és anatòmic, però no té res a veure, diguéssim, amb l'excitació, no era res d'això, res, era perquè era japonès, era un altre món.
Sí, i a més, ara que es parla de l'Imperi dels Sentits, aquella situació de la persona, de la ja no sé si una madama o una familiar que està per allà al mig, era tot tan diferent.
Tan diferent que sortia sexe, però no era allò, aquella concepció pornogràfica que semblava que hi havia al darrere.
Sobretot la sensació del que acabes de dir, no? Que és un cinema que t'oferia coses diferents, coses noves, que no en tenies consciència.
Qui ens ajudarà a entendre, i vés a saber, d'aquest cinema tan diferent i al mateix temps que va tenir tanta repercussió als països occidentals, és l'estimat guionista d'aquest programa, Josep Maria Bunyol, professor a la Universitat Autònoma, autor de diversos llibres. L'últim que acaba de sortir, si no vaig errat, és aquest Quaderns de passatemps històrics, que és per jugar a mots encreuats, però amb temes d'història, per exemple. No l'he vist encara. No,
mots encreuats, anagrames, sopes de lletres, sopes de xifres, també, perquè la història,
Surt també el cinema japonès en aquest quadern.
Surt el cinema català, que té més mèrit, també, fet,
sí.
Amb una sèrie d'anagrames en els quals has de desxifrar pel·lícules, també. Això dels anagrames és molt Mario Serra, per entendre'ns. I jo, doncs, com
seguint
des de la síndrome de l'impostor, doncs jo el segueixo, no? Però vaja, que sí que és un llibre pensat per gent a qui li pot agradar la història. També he pensat, sempre ho diré, no pas per fer-lo sense consultar altres fonts, perquè jo les he hagut de consultar. És a dir, no es tracta de dir quan en sé, sinó d'aprendre plegats.
I riure una estona, que també és prou. Sí. El cinema japonès no és de riure, almenys no ha sigut històricament un cinema...
Hi ha de tot, eh? Hi ha pel·lícules que trenquen els esquemes. Clar, al final les generalitzacions tenen això, no? Per exemple, dels tres cineastes més importants que parlarem avui...
Aquests que he comentat abans.
El Yasuhiro Ozu té algunes comèdies. Ell fa un cinema molt més contemporani i són moltes d'elles melodrames, però té una pel·lícula deliciosa que no sé si recordeu, que es deia Ohio, Bon dia, és una pel·lícula en què dos nens petits, era una crítica del capitalisme i del consumisme, dos nens petits es declaren en vaga de silenci fins que no els hi comprin un televisor a casa. I és una pel·lícula meravellosa, que en el seu dia me'n recordo haver-ne parlat amb un gran cinèfil, en Pau Descansi, que era el Sebastià Sorribas, l'autor dels Oden Pitus, que l'anava a veure. El dia que jo el vaig conèixer, anava al cinema Girona a veure aquesta pel·lícula, que la recordava de la seva joventut. I és una comèdia deliciosa que fa molta gràcia, però tens raó, que
general...
és una excepció i que són pel·lícules, doncs, amb codis d'honor, amb samurais que busquen venjança, que se sacrifiquen pel seu senyor, dones que pateixen molt, sobretot en el cinema de Mizoguchi, geishes, però també cortesanes, que s'acaben sacrificant perquè els seus homes, doncs, obtinguin la glòria, no? És a dir, hi ha molts drames d'aquest estil. Sí.
El cinema arriba al Japó igual que als altres països occidentals, perquè, és clar, recordem la famosa invenció del cinema i la a 1896, es mostra la primera exhibició pública al Salon Indien de París, etc, etc, i aleshores té una eclosió molt ràpida, o sigui, una cosa que no deixa de ser un invent de fireta, per molt industrial que sigui, en cap de 3-4 anys, a tot arreu del món hi ha una base de cinema i apareixen les primeres sales d'exhibició. Sí, sí, això és una cosa increïble, tecnològicament parlant. Sí, sí. El Japó també arriba tan aviat?
Al Japó la indústria del cinema agafa força des del principi. Hem de recordar que parlem d'un país únic en el món, que d'un país asiàtic que no ha conegut el colonialisme perquè ha estat tancat entre el segle XVII i mitjans del XIX per la política de fronteres tancades, Sakoku, que en deien ells, i que això es trenca, com deies tu a la introducció, amb aquesta expedició del Commodore Perry, que fa que aleshores els contactes comercials tornen a fluir, hi ha el japonisme, Van Gogh pinta estampes japoneses,
Madame Butterfly, etc. Vull dir que hi ha
tota una onada, una moda, diríem ara. Diguéssim que al moment que neix el cinema, el Japó era trending topic a Occident, diríem ara. I, en certa manera, doncs, com que el flux és bidireccional, el cinema arriba molt aviat i, de fet, hi ha una indústria del cinema mut molt potent. Hi ha els benshis, que són els narradors. El Japó tenen narradors de les pel·lícules mudes.
Això havia passat amb alguns cinemes occidentals, també.
Sí, sí.
I aquí a Barcelona, si no recordo malament...
Sí, jo també... crec que sí, que alguna vegada algú ens ho ha explicat.
Havia succeït.
Clar, n'hi havia hagut. Allà agafa una força espectacular, fins al punt que algunes pel·lícules mudes d'aquella època es poden veure amb aquesta narració que s'ha afegit després.
Posteriorment,
sí. Els narradors eren una mica el que passa amb les pel·lícules a Rússia, per exemple, les doblen una mateixa persona, ho dobla tot, no? Que és molt, bastant desaconsellable.
I a més a més se sent allò que es diu el voice-over.
Com si fos un documental,
Com si fos un documental, sí. I és clar, és una cosa una mica estranya. Sí. A YouTube es pot veure fragments de pel·lícules occidentals doblades al rus d'aquesta manera i xoca molt.
Home, un James Bond doblat així xoca bastant, la veritat.
Sí.
Però vaja, allà, com deia, els benshis es converteixen en narradors de les pel·lícules i ràpidament neixen els primers estudis. I per exemple, la Nikatsu, que és un estudi que amb el temps acabarà desapareixent, és de 1912. I el Shochiku, que és un altre dels que hem esmentat, amb qui treballarà molt Ozu, és del 1920. És a dir, estem parlant de que ja des de les primeres dècades del segle XX hi ha una indústria potent on, curiosament, el que funciona és el director system. No hi ha un star system, sinó que l'estrella és el director.
Però això sí que és un fenomen molt estrany al món, no? Perquè, per exemple, als Estats Units, òbviament, això no passa. No passa a les altres potències europees, França, Itàlia, especialment. No passa a Alemanya, i en canvi, no sé de cap altre país en què això succeeix.
És molt curiós, certament. Evidentment que hi ha intèrprets que són estrelles, ja arribarem a Toshiro Mifune i companyia.
I productors.
Però, en general, se li té molt respecte a la figura del director. Hem de dir un director que ha anat fent meritoriatge, que potser ha començat d'ajudant, d'assistent, de vegades alguns d'actor. Misoguchi comença fent d'actor en algunes pel·lícules. I, mica en mica, van assolint un estatus i van fent pel·lícules. Malauradament, moltes d'elles perdudes, i aquí hi ha una història deliciosa que no sé si coneixeu, que és que entre les pel·lícules mudes de Misoguchi, una de les que està perduda es titulava Jinkyo, aquest món polsegós, i és una adaptació de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà.
És curiós com Terra Baixa ha influenciat tantíssim arreu del món. Va ser un impacte.
Sí.
No sabia que hagués arribat al Japó d'aquesta manera.
És del teatre a Hollywood,
I a la UFA hi ha una gran pel·lícula, precisament alemanya, basada als anys 30, em sembla que és, més o menys, basada en Terra Baixa. No me recordo el nom en alemany, disculpeu-me, però que va tenir un impacte internacional molt gran.
Estàs disculpat.
De fet,
Misoguchi i els seus co-guionistes s'inspiren en una òpera que s'inspirava en Terra Baixa.
Sí.
És a dir, que aquí hi ha molt de joc. I també, curiosament, no hi ha un pastor, perquè en aquell moment el públic japonès es veu que no hauria entès que el personatge fos un pastor, era un llenyataire, i no s'enfronta amb un llop, perquè els llops són vistos com figures positives pel folclore japonès, sinó amb un os.
Ja.
Per tant, hi ha diferències, òbviament.
Sí, però és una adaptació claríssima.
I només en tenim imatges, fotografies fixes, perquè si Misoguchi va rodar 80 pel·lícules, més de 80, se'n conserven 30. Però amb aquestes 30 ha arribat a ser considerat un mestre del cinema.
L'estructura aquesta d'estudis tan convencional, o que s'estava produint a tot el món als anys 20 i 30, implicava necessàriament, i a més en aquella època no hi acostumava a no haver-hi gaire diferència, un sistema de distribució de pel·lícules també molt poderós. O sigui, comencen a haver-hi en aquella època grans cadenes de cinemes, després això desapareixerà, però grans cadenes de cinemes en què ja es pacta amb la productora, o perquè són la mateixa empresa, en què allí es passaran aquelles pel·lícules, la gent ja les espera, etc. Això també passava al Japó?
Sí, al Japó va ser un negoci molt vertical al cinema. Hem de pensar que l'any 29 el 75% de les sales, tres quartes parts, estan en mans dels dos estudis que he mencionat, de la Nikkatsu, que seria com la pionera, la Dagana, i la Shochiku, i són els que tenen les sales, i per tant doncs és un és un sistema d'estudis potent, similar a l'americà al final, d'aquesta concentració, així com aquest poder del director seria una altra cosa a Hollywood, sí que hi ha una concentració del negoci.
És que en aquella època el sistema era una mica com les plataformes actuals, o sigui, si tu t'abones a una plataforma, veuràs un seguit de pel·lícules que no veuràs si estàs abonat amb una altra.
Exacte.
Doncs això era el mateix. Si tu anaves a unes determinades sales de cinema, veies les pel·lícules produïdes per aquella gent, però no veies les altres que es passaven per altres sales de cinema de l'altra competència.
Exacte.
I ja està. Que sona molt estrany, però que de fet ara ho estem reproduint amb les plataformes.
Vull exactament.
Dir que és exactament el mateix tema. Això, esclar, es produeix al mateix temps que el Japó, que té una història francament convulsa, en aquells anys, està girant cada cop més el que diríem modernament l'extrema dreta, el militarisme, les ganes d'una expansió exterior molt, molt, molt dura.
Imperialisme colonial.
Sí, sí, brutal.
Ras i curt.
Sí, sí.
I brutal.
Clar, el cinema això ho devia reflectir d'alguna manera, també.
A més, ho va reflectir a la força, perquè el 1936 el Japó s'apropa evidentment a l'Alemanya de Hitler. De fet, és com la culminació d'aquest procés que tu deies ara, no? La militarització progressiva. I el que fa el govern japonès és voler prendre el control de les productores i acaba aprovant una llei l'octubre del 39. Estem parlant ja allò...
A fregar de la guerra.
Faltaven pocs anys, diguéssim.
De la Segona Guerra Mundial, perquè ells ja portaven en guerra des d'abans, amb el Japó.
I
amb la Xina.
Amb la Xina, sí.
I guanyant.
Sí, sí, sí.
Que és molt diferent de perdre a guanyar. I havien guanyat a la guerra russa-japonesa del 1945 i tornen i continuen guanyant. I això, quan un estat militarista guanya, cada vegada és més militarista.
Cada vegada ho és més, sí.
Sí, però guanyant, però amb problemes. Perquè la guerra russa-japonesa guanyen claríssimament, a la guerra xinesa no l'aconsegueixen acabar mai. Perquè ells guanyen, però pensen que la volen acabar perquè no tenen més recursos. I, en canvi, Xina és tan gran i que no poden parar de fer guerra, i això els preocupa molt, perquè saben que allò és un problema econòmicament brutal, clar.
Sí, sí, doncs el que fa el govern japonès justament és prendre les regnes de les productores amb censura, amb registre dels directors i dels actors, amb imposició de determinats temes. I a partir del 39, les pel·lícules que es fan al Japó són o pel·lícules que en diuen ells de deure nacional, que són de propaganda militarista.
Sí, deure nacional, ja ho diu tot, sí.
I després, Jedi Geki, que crec que en el programa que vam fer de Star Wars fa molts anys en vam parlar, no?, que els Jedi, els cavallers Jedi, Luke es fa com una picada d'ullet, aquest gènere, el nom d'aquest gènere en japonès. Els Jidai Geki són els films d'època. Films d'època vol dir abans de 1868, que és la restauració Meiji.
Els samurais, el sistema samurai. Sí.
Els samurais...
Tradicionals, folklòrics, històrics...
Sí, sí. Les pel·lícules d'espases, allà tenen un nom que és molt bonic també, que és Chambara, les pel·lícules de... Perquè és l'onomatopeia japonesa del so de les espases,
Chambara?
Sí, sí, sí. Per ells les espases... A mi no em sona
gaire,
així.
No soc gaire esgrimista. Potser es pronuncia d'una manera que sona molt
perquè hem fet poca esgrima.
Sí, això és veritat.
Allò que fan...
Ha fallat una
fan xan-xan, bara-bara. Els japonesos són molt... Les onomatopeies són molt de repetir sons, no? I abans d'aquesta... De la contracció
d'aquesta...
Sorgeix el xambara. I són les pel·lícules que es fan en aquell moment, i moltes de les primeres pel·lícules... A veure, Ozu i Mizoguchi ja hem dit que venen del cinema mut, dels anys 20, en alguns casos d'Ozu. Kurosawa comença més tard, als anys 40, però sí que les seves primeres pel·lícules, fins i tot la primera, una de les primeres, que és Els homes que caminen damunt la cua del tigre, que els títols també són bonics,
llegeixi els corres.
Eh? Està basada en teatre kabuki, perquè una altra de les coses que es diu del cinema japonès als inicis és que és teatral en aquest sentit una mica estàtic de l'expressió. I sí. Ja, si heu vist mai una obra de kabuki, o teatre no, sabeu que l'estatisme és arribar als límits de fer-ho suportable, no?
Sí, sí, sí.
Després, Kurosawa és un cineasta d'acció, que més s'inspira en John Ford, en moltes de les seves pel·lícules, Però sí que hi ha una primera inspiració teatral. I ell també fa una d'aquestes pel·lícules de deure nacional, una pel·lícula del 44 que es diu La més vella, que és una mena de semidocumental on es parla de les dones que treballen a les fàbriques que fan lents de precisió per l'exèrcit. I és una història d'autosacrifici, perquè la propaganda militarista que fan els japonesos en aquella època no és tant, potser, d'anar a matar l'enemic, que també, com d'ensenyar com t'has de sacrificar pel teu poble, com una mare ha de deixar que el seu fill vagi alegrement al front. I són aquest tipus de pel·lícules que aquests grans directors no és que les facin del tot. Ozu, per exemple, és convidat a viatjar a Singapur per rodar documentals també de propaganda durant la guerra, projectes que no s'acaben de fer realitat. I després són cineses molt humanistes, que tracten els seus personatges amb una cura molt gran, no? Uns les dones, els altres els samurais, si voleu. Que a vegades aquesta divisió que s'ha fet de Kurosawa, samurais, Misoguchi, geishas, tampoc no sempre és així.
No funciona al 100%.
Però vaja, que són cineses molt humanistes amb tots els temes que
toquen. En tot cas, pel que veig, durant la guerra, la indústria cinematogràfica, el govern militarista, continua pensant que és important per qüestions de propaganda. S'ha de pensar també que la força de la propaganda del cinema, de la ràdio i del, per exemple, l'Alemanya nazi i la televisió, els mateixos governs, malgrat estaven patint problemes gravíssims econòmics, continuaven invertint-hi perquè pensaven que era clau per mantenir la moral alta i per enviar els missatges. Suposo que els japonesos anaven per aquí, també.
Sí, sí, de fet, amb això no van diferir, no? Sí que és cert que hi ha un moment, ja he dit que el Jidai Geki, les pel·lícules d'època eren molt importants, de fet, es diu que des dels inicis del cinema fins als 60, la meitat de les produccions cinematogràfiques japoneses són d'època, que és un percentatge molt alt. I el que fan en el moment, com ara veurem, quan arriben ja als anys 50 i ja amb l'ocupació americana, les productores el que faran és vendre aquest exotisme, com deies tu, Josep Maria, les arrels folklòriques, que no fan mal, per dir-ho així, no? Anar-nos en enrere sempre és més innocent, més inofensiu.
Tenen el peu dels Estats Units posat a la ciutat amb una derrota total, fins i tot dels valors i de la història. Exacte. I de la projecció cap al futur, perquè estan ocupats.
De la tria de directors japonesos més famosos, Yasuhiro Ozu va ser el que va trigar més a arribar a Occident. Les seves pel·lícules eren melodrames contemporanis reposats, molt fidels als valors de la cultura japonesa, i no van ser acollits per la crítica i el públic internacional fins als anys 70, de manera pòstuma ja. Molt abans, Ozu ja havia reflexionat sobre les possibilitats del cinema japonès a l'exterior. En parlava el desembre de 1936 a l'article La internacionalització del cinema japonès pel diari Hoshi Shimbun, en un moment en què el govern japonès intentava controlar les productores. Uns anys després, al gener de 1946, tot just iniciada l'ocupació nord-americana, vaticinava quin seria el futur de la indústria a un altre article, El cinema japonès a partir d'ara.
Al nostre país no hi ha un sistema de producció cinematogràfica amb una bona dotació econòmica. Per això és impossible satisfer de manera immediata qualsevol necessitat que pugui sorgir. Calen un seguit d'agents que s'impliquin per tirar-la endavant. Crec que això no s'ha de fer únicament basant-se en una visió restringida de promoció de les arts tradicionals japoneses, sinó amb l'afany de donar a conèixer, amb un llenguatge artístic i a través del cinema i els costums, la cultura del Japó i la naturalesa dels seus habitants. Ens trobem a l'època del cinema sonor, i hi ha qui es pregunta si el fet de no entendre la llengua japonesa pot ser un obstacle. No crec que ens hàgim de preocupar molt per això, atenent a com ens agraden a nosaltres les pel·lícules estrangeres. L'únic que hem de fer és perfeccionar al màxim la nostra tècnica, perquè si no ho fem, no podem esperar que el cinema japonès avanci pel camí de la internacionalització. Actualment es troba totalment apartat de l'escena mundial. Amb l'empobriment provocat per la guerra i en ple caos de la postguerra, La gent viu en condicions d'austeritat extrema i temo que molts arribin a la desesperació. En una situació així, quina serà la tendència principal de les pel·lícules? Tindran un to romàntic que parti la mirada de l'espectador de la realitat que l'envolta? Crec que no. Recordo que després de la Primera Guerra Mundial, a l'Alemanya empobrida i esgotada, els moviments culturals no s'inclinaven cap al romanticisme. Ans al contrari, intentaven reforçar l'orientació realista que havien tingut abans de la guerra. El cinema japonès, a partir d'ara, es caracteritzarà sobretot per la realització de pel·lícules realistes. I encara que segurament hi haurà moltes comèdies superficials i improvisades i pel·lícules sensacionalistes que aprofitaran la situació caòtica de la postguerra, seran només fenòmens transitoris que desapareixeran quan arribin les pel·lícules realistes compromeses.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Josep Maria Bunyol i amb Josep Maria Soler Sabater parlant del cinema japonès després de la Segona Guerra Mundial. Però fins ara no hem complert això i hem parlat del cinema japonès abans de la Segona Guerra Mundial i durant la Segona Guerra Mundial. Què passa després? Perquè, clar, la història del Japó, Josep Maria Bunyol, en aquest cas, el que ens ha explicat molt és l'absoluta desolació del país just després de la guerra. No només pel fet de les bombes atòmiques, que òbviament és brutal, però a més tothom està molt afectat, sinó perquè el país ha quedat arrasat en tots els sentits. No sé si estan per fer gaires pel·lícules.
Doncs, paradoxalment, sí. És a dir, el que no poden fer és parlar d'aquesta por atòmica fins al 53, que és quan surten pel·lícules sobre Hiroshima. Perquè, evidentment, hi ha l'ocupació americana i hi ha una nova censura, doncs això, de signe contrari a la que havien patit, no? I aleshores, doncs això, els films de propaganda, òbviament, queden absolutament desterrats i diguéssim que els grans directors, alguns dels que hem anomenat i altres que anomenarem, doncs en aquella època comencen a fidels al seu estil, els que ja havien començat, no? Comencen a rodar pel·lícules que tenen, com a mínim al Japó, molt d'èxit i que, en el cas d'Ozu, que acaba de sortir, de fet, és l'últim dels que arriba a Occident, però ja en aquella època coincideix que roda pel·lícules extraordinàries. A l'any 49 roda La fi de la primavera, que és una pel·lícula que us recomano moltíssim. Avui us en recomanaria moltes, però sí. És una pel·lícula molt maca que té molt a veure amb els temes d'Ozu que li importen, que són la família, i bàsicament és la preocupació d'una noia, que era l'actriu Setsuko Hara, que era molt habitual en el cinema d'Ozu, que pateix per casar-se per deixar el pare sol, no? I com el pare l'anima que faci la seva vida. Conceptes molt japoneses, com podeu veure, perquè però actualment a Occident això
molt humans, és... Però també molt humans,
Molt humans, exacte.
Perquè, esclar, no, estem acostumats també a pel·lícules, per exemple, el cinema negre nord-americà de l'època, que és extraordinari, però que, esclar, el tipus de conflicte que planteja poc a veure té amb problemes familiars tan senzills. Inclús, quan surten problemes familiars en pel·lícules nord-americanes, molt sovint són tractats com a comèdia. Cosa que està molt bé, però que no és d'aquesta manera, aquesta sensibilitat sí. Que sembla que mostra. No?
De fet, hi ha una pel·lícula, una de les obres mestres d'Ozu, que és del 53, que és Contes de Tòquio, que aquesta és molt coneguda, que s'inspira en una pel·lícula de Leo McCarey, americana, que és Deixeu pas al demà. I és aquesta idea del xoc de generacions i què passa quan una generació es va doncs, quedant al marge, no? la gent més gran. No? I són pel·lícules que reflexionen molt sobre això, sobre el que és fer-se gran i el respecte que els més joves tenen pels grans. Aquest seria el camí d'Ozu, que, com dic, triga més a arribar a Occident. Ell mor al 62 i, per tant, durant aquells anys està molt actiu.
Però, clar, devia ser produccions molt barates, perquè m'imagino aquesta que comentaves de l'inicial, no l'he vista, però les que he vistes de l'època d'aquests directors són sempre escenaris molt limitats, molta conversa, passejos per llocs, per elements naturals, sense el que diríem efectes especials, etc.
Sí, clar, Ozu fa un cinema, com he dit, molt familiar, molt de tancar-se a casa. Ell és famós per el pla baix. Ell col·loca la càmera a l'alçada d'una persona asseguda en un tatami, perquè les escenes, i això es manté en el cinema japonès, quantes pel·lícules japoneses transcorren al voltant d'un dinar, d'un sopar, els veus menjant fideus. Diguéssim que quan veus una d'aquestes pel·lícules vols anar a menjar un arròs ràpidament, no? Doncs ell fa això.
És com passa amb les pel·lícules franceses que vols divorciar-te, perquè és el que fan allò, al voltant d'un sopar, doncs tothom es divorcia o allò.
Sí, una mica més car que un arròs, però
sí, és veritat.
Però, per exemple, Ozu trenca l'eix pla contra pla típic de Hollywood, en el que veiem dos personatges parlant i entenem que un està mirant cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra.
Clar, perquè normalment a més es posa la càmera que es veu una mica a l'esquena. Es veu el clatell, això és típic de Hollywood.
Doncs Ozu roda dos primers plans, o plans mitjos, en què tots els dos personatges que estan dialogant miren a càmera.
O sigui, no hi ha una referència no hi ha de l'altre cos.
Exacte, això ho fa, per exemple, Ozu. No és que siguin barates les produccions per això, però sí que trenca una mica formalment. En canvi, Mizoguchi aposta més pel pla seqüència, no? Per exemple.
Sí, més teatral primer, vols dir?
No sé si parlaria de teatral, però sí que amb Ozu la càmera s'està més quieta i amb Mizoguchi, també amb Kurosawa, es mou una mica més.
Sempre amb totes les... allò que no es talla, que no es munta, que no s'edita, que es diu, sinó que tota l'escena, que sempre és complicat de rodar, va mostrant tot allò que va succeint. Per tant, si un s'equivoca, s'ha de tornar a començar des del principi. Cosa que això és el pla seqüència, diguéssim.
Efectivament.
En canvi, el sistema, per exemple, Mizoguchi, pel que veiem, talles més. Tu pots gravar...
Ozu talla més.
Pots gravar a un sol personatge, teòricament, donant la rèplica, i a l'altre gravar-lo el dia següent.
Però
no
entens perfectament, igualment,
que
hi ha un diàleg. Però, per exemple, Mizoguchi, de qui ara parlàvem també, és un exemple de com aquests directors s'han de democratitzar la força, per les forces d'ocupació, en pel·lícules que promouen aquests valors democràtics que potser no eren els que imperaven, no pas a les pel·lícules, sinó a la societat japonesa, no? I ell, Mizoguchi, l'any 41, roda una altra pel·lícula extraordinària, que és La venjança dels 47 samurais, que ha estat adaptada desenes de vegades per la cultura japonesa, perquè és la història d'uns súbdits que es vengen de l'enemic que ha matat el seu senyor. Això l'any 41. Això era impensable a finals d'aquella dècada. Els Estats Units no ho podrien permetre, aquesta idea de la venjança i de l'honor, no?
Clar.
I aleshores, en aquell moment, Mizoguchi roda, per exemple, la biografia d'un pintor japonès famós, Utamaro i les seves cinc dones, de l'any 46, on, doncs això, són pel·lícules més innocues des del punt de vista ideològic, si és que es pot dir així, tot i que les pel·lícules d'època, per exemple, continuen doncs, mostrant aquesta idea de l'honor, mica en mica, no? I després, evidentment, hi ha la figura de Kurosawa, que és el que, al final, és l'ambaixador. És el gran emperador del cinema japonès i l'ambaixador que, evidentment, amb una pel·lícula que, com sabeu, és Rashomon, a l'any 50, doncs guanya Venècia i això obre moltes portes. De fet, l'any 50 és molt important. És un any en què, curiosament, amb un país en crisi, amb una indústria malmesa, s'ha anat recuperant. I a l'any 50 es roden 215 pel·lícules al Japó.
És moltíssim.
És moltíssim, i més per un país en plena postguerra.
Sí, i aquella postguerra que patia.
Aquella
fa 5 anys que acaba la guerra, 5, només 5. Sí.
L'eclosió internacional del cinema japonès la va impulsar la pel·lícula d'Akira Kurosawa del 1950, Rashomon, que mostra la mort d'un samurai al bosc, però exposada per quatre personatges amb punts de vista contradictoris. Aquesta producció innovadora, que ha arribat a donar nom fins i tot a una tècnica literària, va obtenir el Lleó d'Or a Venècia el 1951. A la pràctica va ser la carta de presentació de Kurosawa i per extensió del cinema japonès arreu del món. Segons explicava Kurosawa a l'autobiografia, la notícia li va donar la seva dona, l'actriu Yoko Yaguchi.
Ets tu, Akira.
Esclar, qui vols que sigui? He volgut anar a pescar al Tamakawa, però la canya se m'ha enganxat en alguna roca i s'ha partit en dos. Un desastre. La mala sort em persegueix.
Deixa estar aquest mal humor. Ara mateix te n'adonaràs que això que has dit no és veritat. Akira, enhorabona!
A què ve, això, ara? Per què, carai, em felicites? M'ho dius només uns dies després que els de la Dayei han rescindit l'oferta de fer una altra pel·lícula amb ells? L'adaptació de l'idiota ha estat una ruïna total. Potser vaig ser jo l'idiota per voler adaptar Dostoyevsky.
Deixa'l estar, l'idiota. Rashomon ha guanyat el Gran Premi a Venècia!
Com? Venècia? El festival? Però si ni tan sols sabia que l'haguessin presentat al concurs!
Es veu que ja ha anat recomanada per la representant d'Itàlia Film, que l'ha presentada sense encomanar-se a ningú.
Però això és increïble! He arribat a casa deprimit, sense forces ni per obrir la porta. Després d'enfrontar-me als caps de l'estudi, estava convençut que durant una bona temporada ens tocaria menjar arròs fred. Ja m'hi havia resignat.
Doncs a la gent de Venècia els ha agradat la pel·lícula.
Un cop més, un àngel ha aparegut del no-res.
Encara aniràs als Oscars de Hollywood.
No, dona, no. Això és impossible. El que em fa ràbia és que hagin de venir d'Occident a valorar-nos, com va passar amb els gravats en fusta d'Utamaro i Hokusai, que no els vam apreciar aquí fins que no van venir de fora. Per què els japonesos no tenen confiança en el valor del Japó? Per què eleven tot allò que és estranger i denigren tot allò que és japonès? No sé com explicar aquesta falta de discerniment.
Vinga, Akira, que ja t'estàs tornant a enfadar. Ara és el moment de celebrar-ho. Va, entra, que tinc el sake a punt.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep Maria Bunyol, Kurosawa va triomfar de manera una mica sorprenent.
Sí, sí, per ells, començant per ells, sí.
Clar, clar. Però Rashomon, que és una pel·lícula molt interessant i que està molt bé, realment entenc que Kurosawa es plantegés i això agradarà fora d'aquí.
Clar.
Perquè, clar, és una història d'un samurai, aquells punts de vista contradictoris, tot d'una època, no sé de quina època passa, però deu ser el segle XVII. O... Uh-huh. Dius, clar. Home, no té uns números molt clars per guanyar en una època en què està triomfant el neorealisme italià,
exacte.
La Nouvelle Vague està donant una mica la pinta de que ja comença, el cinema americà està triomfant, fins i tot amb les comèdies, és la gran època del musical i dels westerns. Rashomon? No.
Sí, sí, és com un bolet
xocant,
allà a mi.
No?
És un bolet. I a més a més, la versió de l'assassinat, del mort, la dona un mèdium a la pel·lícula. Vull dir que té un element sobrenatural.
Sí, sí, sí.
I ell ve de fer pel·lícules dels anys 40 de cinema negre social, que són, per exemple, l'Àngel Borratxo, el Gos Rabiós, a finals dels 40. És a dir, que ell també havia begut d'Occident ja, però aquí fa una pel·lícula doncs, que apareix, que a més és l'adaptació de dos relats de Ryunosuke Akutagawa de 1915, i és una pel·lícula que ens parla de les diferències entre percepció i realitat. Per tant, va ser per ell una sorpresa, però la pel·lícula guanya a Venècia, s'estrena als Estats Units el desembre d'aquell any, del 51, i rep un Òscar honorífic el 52, quan encara no existia la categoria de pel·lícula estrangera.
O sigui, li fan a propòsit, sí. Llavors un exprofés, no?
I va tornar a passar dues vegades en pel·lícules japoneses. La Porta de l'Infern, de Teinosuke Kinugasa, que és del 53, i és la primera pel·lícula en Esman Color, del Japó, sí. I Samurai, de Hiroshi Inagaki. I finalment, el primer any que hi ha categoria de pel·lícula estrangera, que és el 56, hi ha una altra pel·lícula japonesa nominada que no va guanyar, perquè va guanyar L'Estrada, de Fellini, però hi ha una pel·lícula, una meravellosa pel·lícula pacifista del Kon Ichikawa, que és L'Arpa Birmana, que és una pel·lícula que parla de, doncs això, de la guerra i de com doncs hi ha un arpista que s'apiada dels seus enemics, no? I també estava nominada, no va guanyar, però estava nominada. Per tant, és molt ràpid. A partir del 50, del 51 de la victòria de Rashomon, és molt ràpid aquest èxit.
I com es rep? O sigui, perquè que uns quants crítics apreciïn que Rashomon és una gran obra i que està molt ben feta, etc, no vol dir que la gent això ho entengui.
No.
Ja ha passat més d'una vegada, que els crítics diuen alguna cosa. I a l'inrevés també, que tothom va veure-la i els crítics és molt dolenta. Sí, sí, però m'ho he passat molt bé veient-la.
Saps que hi ha la doble crítica? Hi ha la crítica dels crítics i hi ha la crítica de la gent que paga l'entrada i que li agrada.
Sí.
I aleshores aquesta valoració...
Que no li agrada malgrat el que diuen els crítics, que això també passa. Sí,
i aleshores, clar, aquests són uns criteris... Això ens passa a tots,
Clar.
Aquella pel·lícula no val la pena, la veus, dius, escolta, no val la pena per tu, per mi, sí.
Jo sempre dic que fins i tot amb el crític que puguis estar més d'acord, encara que et digui això no val la pena o sí, mira-la i opina.
Sí.
I en el fons Rashomon encara avui dia molta gent la veuria i diria que no li agrada. És a dir, jo crec que també aquí té molt a veure la... perquè els has mencionat, els autors de la Nouvelle Vague són crítics abans que cineastes.
Sí.
I a través de Cahiers de Cinema,
i tant.
Doncs ells són els que en el fons eleven els altars a l'autoria, doncs a John Ford, a Hitchcock i també a Misoguchi i a Kurosawa. És a dir, que té molt a veure, al final jo crec que no és un èxit massiu de públic d'aquestes pel·lícules que diem, però vaja, que els triomfs es van acumulant bastant ràpidament a partir de l'èxit de
Rashomon. I això és un fenomen, i hem comentat que hi ha altres cineastes que també reben aquest Òscar honorífic, etc. Uh-huh. Però popularment només és Kurosawa el que realment... Kurosawa fins i tot tindrà una carrera als Estats Units. No gaire reeixida, però la tindrà.
Això podríem comentar que sí. Va estar a punt de fet, va arribar a portar-lo al suïcidi, a l'intent de suïcidi.
Caram, gairebé, caram, Déu-n'hi-do.
Sí, no això, perquè ell intenta fer Tora, eh?
Ah, sí.
Sí,
no?
Ell sí. Està contractat.
No mata aquella pel·lícula. Mira que té coses,
clar,
però...
Molts problemes va tenir la Fox.
És trista que una pel·lícula de tanta acció es faci avorrida, que ja és una cosa trista, eh?
Però... I que era una rara avis a Hollywood, que era intentar explicar l'atac de Pearl Harbor des de tots els punts de vista. Una mica el que va fer Eastwood anys després amb cartes des d'Iwo Jima.
Però també el dia més largo, que té tres directors, un americà, un jo crec que és francès i un altre alemany, que expliquen fragments diferents de la pel·lícula i la pel·lícula tampoc és encertada, eh? Vull dir que,
no.
Vull dir que aquestes coses ja les feia Hollywood.
Kurosawa sí que és el que va arribar a la gran majoria de la gent.
Clar, però ell amb Tora comença a rodar, es nega a contractar actors famosos, els de la Fox devien dir calla que portarà el Toshiro Mifune, que era l'estrella, i no, va voler contractar actors no professionals que a més eren directius d'empreses japoneses per fer els personatges. Va haver-hi molts problemes, retards, molt mal geni de Kurosawa al plató segons els uns relats, i Darryl Zanuck l'acaba acomiadant, el potentat de la Fox l'acomiada i contracten altres directors japonesos que el substitueixen. Alguns s'hi neguen, perquè clar, qui substitueix a Kurosawa, no? La part americana la roda Richard Fleischer, que va dir, no sé com va ser bombardejar Pearl Harbor, però parlar-ne en una pel·lícula ha estat més difícil, segurament. És a dir, va costar sang, suor i llàgrimes, que diria en Churchill, no? I després ell va fer un guió que es deia L'Express de la Mort, que també el va pretendre rodar abans de Tora, amb Steve McQueen, i que s'atura el rodatge una setmana abans de començar a rodar, i això ho acaba rodant als anys 80...
Conchalovsky,
sí, senyor. Amb el John Boyd, amb l'Eric Roberts...
Sí,
és un guió que el van adaptar, però... És a dir, que hi va haver-hi com a mínim dos intents de Kurosawa d'arribar a Occident per la porta
gran,
que no van sortir bé. Llavors, als 70, roda Dodescaden, que és una pel·lícula sobre els suburbis, la seva primera pel·lícula en color, una pel·lícula sobre els suburbis japonès, una pel·lícula complicada, que ara està considerada una de les seves obres mestres, va fracassar absolutament al Japó, i el 71 s'intenta suïcidar. És a dir, que el camí de Kurosawa per l'èxit va tenir altibaixos.
Tot i així, malgrat això, el prestigi de Kurosawa anava creixent i ell arrossegava el prestigi dels altres.
Sí.
És quan apareix a Occident Mizoguchi i Ozu?
Sí, és quan apareix una pel·lícula fonamental de Mizoguchi, una obra mestra absoluta, que és Contes de la Lluna Pàl·lida. Que
és molt bonica, sí.
És molt bonica i que conté, abans parlàvem dels plans seqüència, en aquesta pel·lícula hi ha un plan seqüència que cada vegada que en parlo, que hi penso, no és exageració, se'm posa la pell de gallina, perquè és meravellós i que no l'explicaré per allò. Sé que és molt antiga la pel·lícula, estem parlant dels 50, però de debò que val molt la pena veure-la, perquè és una pel·lícula molt innovadora i que a més ens parla molt d'un tema que ell toca i que ja hem comentat, que és el sacrifici. Les dones que es queden a casa, mentre dos personatges pallussos absolutament, se'n van a buscar el poder i la glòria. Un se'n va a la guerra, l'altre fa ceràmiques, i el retorn a casa i adonar-se de com s'han equivocat, renunciant a la amor i a la família, només pensant
en la glòria.
És el valor
de debò que afecta. Clar, és curiós veure com aquests valors que són aparentment conservadors triomfen a Occident en aquell moment, un moment també de canvis molt grans, en 60, que s'està visquent una altra cosa i que canvi el que arriba del Japó, que té un prestigi intel·lectual afegit, resulta que donen un missatge no estrictament conservador, però sí, com a mínim, no revolucionari.
No és cert. Però sí que tenen l'humanisme que abans hem destacat com a nota comú, no? I de fet, l'última pel·lícula de Mizoguchi és del 56, perquè després ja mor. I llavors ja es queda Kurosawa amb altres que han vingut, ja els hem mencionat, eh? Kaneto Shindo, Konichikawa, Masaki Kobayashi, que fa una pel·lícula també meravellosa, que és Kaidan, aquella pel·lícula amb quatre històries de fantasmes basades en relats de l'Afcadi O'Hearn, que és un britànic que estudia al Japó. Vull dir que la retroalimentació aquesta és molt evident. Mizoguchi continua explicant el carrer de la vergonya, la seva última pel·lícula, és un bordell, la història d'un bordell i d'un grup de prostitutes, no? És a dir, sempre es fixen aquests personatges, no? I és veritat que no es pot generalitzar, però es fa molt sovint. I en canvi Kurosawa tira per un altre camí, adaptant Shakespeare, fa el Macbeth amb el Tron de Sang, els Set Samurais, que també hi hauria molt a parlar, dels Set Samurais de l'any 54, una pel·lícula meravellosa, que acaba sent els Set Magnífics, el western, però també molts anys després Pixar l'adapta a Bitxos, una de les seves primeres pel·lícules d'animació.
Per molt que la crítica internacional es deixés seduir per les pel·lícules japoneses de l'època, a les seves valoracions no es deixaven de subratllar les diferències culturals amb una certa condescendència. És el cas de la crítica d'una de les grans obres de Kenji Mizoguchi, Els contes de la lluna pàl·lida, publicada per Bosley Crowther al New York Times el 8 de setembre de 1954. El crític de referència del diari nord-americà s'hi mostrava tan fascinat com confós.
Molt més que l'idioma que es parla a Contes de la lluna pàl·lida, la pel·lícula japonesa que es va estrenar ahir a la nit al Plaza, serà difícil de comprendre per al públic americà, difícil de comprendre fins i tot per a l'espectador més atent a mesura que avança. Tant el tema com l'estil d'exposició d'aquesta pel·lícula, guanyadora del Premi de Venècia, tenen una qualitat estranyament obscura, gairebé estudiadament desconcertant. De fet, és aquesta peculiar vaguetat i l'ús del simbolisme i el subterfugi el que dona a aquesta faula oriental allò que té d'encant misteriós. Al principi, et molesten amb les seves confusions, però si tens paciència i t'esperes, amb la intenció de descobrir què es cou, trobes el gust d'aquest guisat estrany i exòtic. Perquè en les estranyes aventures de dos camperols i les seves esposes al Japó feudal, al segle XVI, quan els senyors de la guerra assolaven la terra, hi ha tota mena de violència representada, formes i sons demoníacs, gemecs de veus hipnòtiques i algunes imatges precioses. El terror està atrapat en rostres monstruosos i formes humanes salvatgement contorsionades. La tranquil·litat i la pau s'indiquen en magnífiques harmonies pictòriques. Kenji Mizoguchi, el director, té una flexibilitat fantàstica en l'ús dels actors i la càmera. Potser us ajudarà si us diem, ara i aquí, que el tema central, pel que hem pogut entendre, finalment, és que l'ambició social i la cobdícia són vicis que el camperol japonès faria molt bé d'evitar. Això s'il·lustra amb les desgràcies confuses que afecten els dos marits de la història, una mica imprudents i deslleials. És la mediocritat de les històries el que allunya aquesta pel·lícula inspirada en certes llegendes d'una pel·lícula japonesa anterior tan artística i emocionant com Rashomon. Això sí, les imatges i la interpretació no són menys interessants aquí. Entenem que Ugetsu significa lluna pàl·lida i misteriosa després de la pluja, cosa que és tan reveladora com moltes altres coses d'aquesta pel·lícula.
Això és En Guàrdia.
Josep Maria Bunyol, pobre crític, pobre Crowther, perquè és normal una certa confusió, també s'ha de dir. Eh?
No, però no. Això no ho hauria dit d'una pel·lícula. A vegades sí, eh? Sí, els crítics poden ser molt durs. Però sí que hi ha aquest to entre paternalista i condescendent, com tu deies. Eh?
Sí, ben curiós. De fet, de tota manera, de tots aquests, malgrat que, òbviament, tant Mizoguchi com Ozu, com els altres, tenen un gran valor, potser el que més ha passat a la història, o que més recordem, és Akira Kurosawa, sobretot per les pel·lícules del final, aquelles pel·lícules tan magnífiques de Ran, per exemple, o de Ders Uzzala, totes aquestes... Com és aquest? Perquè sembla un gir a la seva filmografia fer aquesta mena de pel·lícules.
A veure, no, si tenim en compte que el 54 ell fa els 7 samurais, una pel·lícula que costa molt de tirar endavant, eh? Amb pluges, amb mal temps, amb un d'aquells rodatges...
Complexos, sí.
Sí, complexos, eh? Però que acaba sent un èxit de tot el món i, com hem dit, influeix a Occident, no? Després hi ha Yojimbo, el mercenari, que és la història d'un cop més Toshiro Mifune, el samurai que es posa al servei dels dos bàndols enfrontats i que després, que aquesta història és meravellosa, Sergio Leone copia directament, perquè la veu i li agrada, i ho copia per un grapat de dòlars, que és quan li dona l'oportunitat a aquell actor de televisió que sí, ningú coneixia,
xicot, un tal Clint. Sí, sí.
Un tal Clint Eastwood.
Sí, sí, sí. Kurosawa li envia a Sergio Leone un telegrama, que és meravellós, o els seus advocats, no ho sé, que diu, he vist la seva pel·lícula, m'ha agradat, malauradament és la meva pel·lícula. Més o menys li ve dir això. I a partir d'aquí hi ha com un... Acaba havent-hi unes negociacions perquè Kurosawa, quan fa Yojimbo, s'havia inspirat en una novel·la de Dashiell Hammett que es diu Collita Roja. Mm-hmm. És a dir, que al final els contagis són allò, en les dues direccions. I al final, que és molt divertit, un dels advocats japonesos o un dels assessors acaba dient, ep, que vosaltres també aquí hi ha una història que és la de Arlequí, servidor de dos amos, de la comèdia de l'arte, sí, que també es podria dir que us heu inspirat vosaltres. Això ho diu un dels italians, també. Bueno, estan parlant-ne, i finalment Kurosawa i els seus coguionistes van quedar amb els drets de la pel·lícula al Japó, a Corea...
O sigui, els
una
van començar per això.
Va haver-hi com una un relació, pacte. Un tracte amistós.
O sigui, hi havia plagi.
Al final... Inspiració profunda, diguem-ho
així. Podríem dir que no hi ha res de nou sota el País del Sol Naixent, i Kurosawa també al seu torn s'havia inspirat, no? Però vaja, que ell fa moltes pel·lícules d'aquest estil, i després, per exemple, una altra meravellosa del 65, que és Barbarroja, que és la història d'un metge rural, de nou amb Toshiro Mifune, també meravellosa. Però llavors, entre el 65 i el 70, hi ha tots els problemes que ja hem explicat, no fructifica el guió del tren que no s'atura, no fructifica Tora, per ell, com a mínim. El 70 fa Dodescaden, que és un fracàs, i a partir d'aquell moment, Kurosawa, al Japó, és considerat com un cineasta perillós, de que fa pel·lícules cares...
I que fracassen.
I que poden fracassar. I és aquí quan Kurosawa refugia a l'exterior. I les seves grans pel·lícules de l'època que tu has dit, doncs, Ders Uzala, li finança la Unió Soviètica.
Ah, sí?
Sí, sí.
Clar, és Occident, dins de la Guerra Freda, els soviètics.
La part d'Occident més cap a l'Orient.
Però l'èxit que va tenir Ders Uzala és una cosa increïble.
És increïble.
A més, tothom li parles d'aquesta pel·lícula, i gent que l'ha vist un munt de vegades i diu, aquella pel·lícula russa.
Sí, sí. Ah, aquí està, perquè el Japó es nega. No, descarta portar Ders Uzala als Oscars i la porta la URSS i guanyen.
Caram.
I guanyen. Aleshores... I fixeu-vos que les pel·lícules venen molt espaiades en aquell moment. El 75 és Ders Uzala, el 80 Kagemusha, La sombra del guerrero, es va sortir
aquí. 5 anys després, sí.
Produïda per George Lucas i un tal Francis Ford Coppola.
Ah, sí?
Sí, Kagemusha. I Ran, que és del 85, i que per mi...
Cada 5 anys, sí.
Meravella absoluta, la produeixen a França, Ran.
Caram.
Després venen els somnis, on també surt l'Scorsese fent de Van Gogh, no sé si us recordeu, És a dir, que en aquell moment, a qui salva Kurosawa és Occident, i són els cineastes occidentals que l'admiren. Després torna, roda una pel·lícula amb Richard Gere, Rapsòdia d'agost, no sé si recordeu, i acaba amb una última pel·lícula, aquesta sí al Japó, encara no, Madadayo, una mica tornant als orígens. Però és veritat que hi ha una etapa, després de l'intent de suïcidi del 71, que és Occident que el salva a Kurosawa.
Hem de plegar.
Sí.
Josep Maria Bunyol, moltíssimes gràcies per haver tornat al teu programa, que ja veus allò, tornat a posar-te davant del micro el programa on hi ets sempre. Moltíssimes gràcies.
Konnichiwa.
Ah, això mateix, això que vol dir tal dia farà un any.
Exacte.
Exactament.
Josep Maria Lluís Sabater, ens veiem al proper En Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés, Sílvia Pedret i Josep Aguilar.